Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs a l'Amunt al Taló, el programa que difon l'activitat teatral de la nostra ciutat puntualment cada setmana a Ràdio Sabadell des de fa 174 programes, amb un equip integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil i qui us parla, Jaume Pont, amb el nostre supertècnic Roger Benet a les vies de soia portant la màgia de la ràdio i la veu del programa, el Francesc Asens. I el programa que avui us presentem té els continguts següents. Amunt al Taló. Aquesta setmana anem de lectures dramatitzades. I quines lectures? Després de repassar la cartellera teatral de la setmana amb l'Eloi Garcia, escoltarem l'entrevista que hem fet a Francesc Ventura al mateix Espai Foc, on ens hi hem desplaçat per parlar de l'espectacle Els estatges de la mort, una lectura de poemes d'una autora jueva alemanya que just acaba de traduir Feliu Formosa. Tot seguit hem entrevistat a la Montse Martínez, que està representant a la Biblioteca del Teatre del Sol amb l'Enric López la lectura dramatitzada de l'obra Cartes d'amor. I a la segona part del programa saltem al setè art. Ens asseiem a la butaca, però no del teatre, sinó de cinema. L'Edu Gil, juntament amb el Marcel, ens comenten la cartellera cinèfila i ens fan referències al teatre a la secció Llums, Càmera i Teatre. I finalment, la nostra experta en la cartellera teatral barcelonina ens comentarà les obres que ha pogut veure aquesta darrera setmana. I tots a punt, tots preparats, que pugem al taló radiofònic de l'Amunt al Taló. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I com sempre, comencem el programa amb l'Eloi Garcia a la platea indiscreta, ben asseguts, ben situats en el xeslong, per conèixer quines propostes tenim per aquest cap de setmana. Bon vespre, Eloi, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume, doncs estupendament assegut a la xeslong.
Molt bé, així m'agrada que no perdis els costums agafats en aquest temps de pandèmia, i de confinament.
Mal costum,
exacte. Però sí que t'aixeques per anar al teatre.
Home, de tant en tant.
Això sí, no? Clar que sí.
Tant.
Explica'ns, què tenim? Què ens prepara la cartellera teatral?
Doncs prepara de tot. Al Teatre Sant Vicenç encara hi tenim, de fet, terrassant fins al diumenge 23 de maig a 11:45 i a les 6 del matí. Afanyeu-vos que s'acaba això. I la que també s'acaba al mateix Teatre Sant Vicenç, Els Complets Desconeguts, el dissabte a les 8.
Molt bé, l'última representació d'una obra que val molt la pena, A part, és una obra molt divertida i la recomanem moltíssim.
La que també recomanem és la que fan a la sala tercera el grup Matxa. Es tracta de Dinar per demà, Gana per sempre, una obra de Terence Bill. És un clàssic del teatre nord-americà que interpreta el grup Matxa en aquesta sala tercera aquest diumenge i el següent a les 7.
Molt bé, el Terence, com has dit?
Terence Bill.
I tant, el Terence Bill, vaja, un autor reconegudíssim, Ha guanyat no sé quants Pulitzers i, vaja,
val molt la pena.
Imprescindible.
Els que també val molt la pena anar a veure són els del Teatre del Sol, lectura dramatitzada, Cartes d'amor fins al 30 de maig, dissabte a les 8 i diumenges a les 7.
Exactament.
I a l'Alternativa Teatre, si encara no l'havíeu vist, ens hi fan Preparat en pandèmia. Això són monòlegs que ja van ser la setmana passada a l'Espai Àgora, aquest divendres a les 8 i el diumenge també a les 8.
Molt bé, i tenim alguna cosa més?
Ui, sí, i tant. El Teatre Arlequí, Titelles, Patufet i el Gegant del Pi, fins al 30 de maig, els caps de setmana dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Sabia que no ens podien fallar, Home, no ens podien fallar.
El dia que no hi siguin, patirem.
I tant.
Els que torna a arrencar amb moltes ganes també són els de l'Espai Foc Ventura, que aquesta setmana comencen amb lectura de poemes de la Nelly Sachs, Els estatges de la mort. Això serà aquest dijous a les 8 i el divendres 28.
Exacte, i ara podrem escoltar l'entrevista que li han fet al Francesc Ventura. Molt interessant.
Sí, senyor. Encara més, continuen també les representacions d'Un enemic del poble a la quartera de Can Capablanca. Això serà fins al 30 de maig, els divendres i dissabtes a les 8 i els diumenges a les 7.
també. Una proposta molt, molt, molt recomanable, que a més, ja no sé com van d'entrades, però em sembla que s'estan acabant moltíssim.
Si en queden, quedarà alguna de solta.
Sí.
I espera't que no he acabat, i això que només he fet que seleccionar algunes de les propostes de l'app sincronitzat, i és que a l'Espai Àgora tenim una altra obra coneguda, Absurdòpates, aquest dissabte a 8:15.
Sí, aquesta ja, a l'Espai Àgora l'havien fet molt temps a l'Estruc, també.
Sí.
Alguna cosa més, Eloi, o...
La resta us ho deixo que us ho mireu a l'app sincronitzat.
Exacte, i hem de dir el fake de la setmana passada?
El fake, l'obra dolenta de la setmana passada, era el ninot de paper maixé. El teatre teatric, que no existeix, i a càrrec de la nova companyia sabadellenca Pirats pel Teatre, que si encara no existeix, de fet, ja triguen.
Exactament, perquè és un nom molt, molt original, eh? Doncs moltíssimes gràcies, Eloi, t'esperem la setmana vinent, i els nostres oients, sobretot, que repassin aquesta manera de saber quina és l'obra fake que queda a la platea, no? Que com ho han de fer, Eloi?
Comprant una entrada per cada espectacle.
Exactament. Doncs t'esperem la setmana vinent. Moltes gràcies.
Apa, adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
L'Espai Foc és un bon focus de cultura i irradia el caliu de la bona cultura i, a més, compromesa des de la botiga Ventura de la Via Massaguer. I és que, amb motiu de l'edició de la traducció per part d'en Feliu Formosa d'un llibre de poemes de l'autora alemanya nacionalitzada forçosament a Suècia, Nelly Sachs, des de l'Espai Foc han preparat un espectacle amb lectures d'alguns dels poemes d'aquest llibre titulat Els estatges de la mort. I ens hem desplaçat fins a aquest indret tan singular de la nostra ciutat per parlar amb el Francesc Ventura, que a més de ser el promotor de l'Espai Foc, també dirigeix aquest espectacle amb el mateix títol que la novel·la, Els estatges de la mort. Bon vespre, Francesc, què tal?
Doncs mira, bé, ben aquí, treballant.
Això ens trobem en aquest espai tan especial. I per començar, Francesc, com us veu plantejar de preparar aquest espectacle?
Mira, va ser durant els 2 mesos d'estar tancats per la pandèmia, al anar donant voltes amb notícies de tota mena, em vaig anar capficant amb aquest augment que hi ha de l'extrema dreta, no només en el nostre país, però bé, en concret, com que ens està tocant de prop, i vaig començar a barrinar a veure quins espectacles o lectures podíem fer atacant de base el feixisme. Mentre estava donant voltes això, ens estàvem escrivint algun correu amb el Feliu Formosa de com et trobes, de què passa tot el dia tancat, etc, etc. I em diu, mira, diu, avui t'envio uns poemes que acabo de traduir d'una poetessa alemanya, diu que són una mica forts, diu, però a veure què et semblen. Em vaig quedar fins a les 4 de la matinada empassant-me tot el que m'havia enviat per correu electrònic. Seguidament ja li vaig posar un correu i li dic, Feliu, què s'ha de fer per tenir permís per poder fer una lectura d'aquests poemes? Diu, oh, no, diu, res, diu, ja està, diu, ja el tens, diu, fes el que vulguis. Diu, ara, diu, t'ho has pensat bé? Diu, perquè són molt forts aquests poemes. Dic, és que els hi he trobat molt de forts. Dic, i esclar, amb la força que tenen no n'hi ha prou amb què es quedin escrits. Diu, mira, diu, el llibre no sortirà fins l'any que ve. I és veritat, el llibre fa poques setmanes que ha sortit al carrer. I ens hi vam posar a treballar de seguida. La feina va ser per fer-ne la selecció, la feina ha sigut també per interpretar, tot i la bona traducció que sense cap mena de dubte n'ha fet el Feliu, comprendre ben bé els versos d'aquesta dona. Hi ha molts moments a cada poema que et quedes encallat sense saber quin misteri amaga, quin doble sentit hi ha. Això ha portat que durant el llarg d'aquests mesos, pràcticament un any llarg, doncs hàgim anat aprofundint amb la, no només amb l'antifeixisme, no només amb l'antinazisme, sinó què va passar amb l'Holocaust, quina era la filosofia dels jueus d'aquella època. Sense aprofundir una mica en tot això, era impossible tirar-ho endavant. I ja està, amb el Feliu ens hem anat comunicant la tria que havíem fet, com ho volíem plantejar, i ens ha assessorat constantment. I bé, aquest dijous esperem tenir-lo aquí i a veure què li sembla la feina que hem fet.
Perquè anava a preguntar com eren aquests poemes, però potser més que... Ja ens ho has explicat. No sé si ens pots explicar una miqueta sobre l'autora, perquè aquests poemes realment la van tocar de molt... O sigui, li van sortir, diguem-ne, de la seva experiència personal, pel que
sí,
conec.
Sí, tot i que ella no va estar tancada a cap camp. Ella es va escapar per pèls, ella i la seva mare, gràcies a una escriptora molt amiga d'ella, que els hi va facilitar a través d'algunes influències que tenia els passatges per poder-se escapolir d'Alemanya quan ja les havien cridat tant a ella com a la seva mare perquè es personessin en un camp d'extermini. Ella sí que li toca de prop, evidentment, com a persona jueva que molt identificada amb les creences dels jueus d'aquell moment, i a més li toca de prop perquè dins dels poemes n'hi ha un dedicat a la seva parella. O sigui, ell va tenir un nòvio, aquest nòvio d'aquesta persona va estar detinguda i aquesta persona hi va deixar la pell. També té tota una sèrie de poemes dedicats a personatges que ell havia conegut. Personatges, em refereixo, dic personatges, persones del carrer, persones, una venedora de no sé què, una bailarina, de les que ella havia conegut de prop i que en els poemes, en el títol, hi posa només les dues inicials. No en diu mai el nom ni n'explica res més del que diu el poema. Aleshores, ella, passats uns mesos, tot això la va trasbalsar moltíssim, tot el que estava passant, l'antisemitisme que hi havia escampat arreu d'Europa en aquells moments, i ella escriu tots aquests poemes que el títol sol ja és una mica esgarrifós, no? Tot bé com a conseqüència d'aquesta vivència de prop, de parents, amics i coneguts que sí que els enxampen i moren en els camps d'extermini, i ella que se n'escapa per pèls.
I després, Francesc, a l'hora de convertir un recull de poemes, perquè sí que és una lectura, però aquesta lectura va acompanyada de tota una sèrie d'elements també, sobretot de música també. Com has una mica vestit tota aquesta lectura o espectacle, podem dir, perquè ja no és només una lectura, pel que he vist.
Bé, no, és una lectura. Pensa que segurament de totes les coses que jo he dirigit, que tampoc n'he dirigit tantes, però sí de molt variades, no dubto en resumir-ho en què de tot el que he fet en el món de l'espectacle és el que m'ha fet patir més, és el que més mal de caps m'ha portat. Total, tinc 4 actors en escena, però ha sigut com dir-ho, com llegir-ho, de quina manera l'actor ho ha de dramatitzar o ho ha de dramatitzar, em refereixo, amb què no pot ser una lectura freda del poema, però fins a quin punt l'actor o l'actriu s'hi ha d'involucrar. I aleshores la música va estar suggerida pel mateix Feliu Formosa. Em va dir, diu, escolta't la música d'aquest compositor que a més és un compositor que no va estar en un camp d'extermini, però sí que va estar pres a França, i dintre de la presó va fer diverses composicions per quatre instruments, em sembla que eren, perquè va replegar un pres que tocava el violí, un altre que tocava un clarinet i ell que tocava el piano, i fa unes composicions mentre estan a la presó. Nosaltres no només hem agafat partitures de l'època de la presó, sinó que té un mostruari de músiques tan potents que el Feliu ens ha donat carta blanca perquè seleccionéssim els que ens semblava els moments que subratllaven més bé la poesia d'aquesta dona. I llavors l'altre element que agafa, evidentment, molta...
És Messiaen, el compositor, Messiaen.
L'altre element que agafa molt protagonisme és una projecció que fem de diferents moments del camp d'extermini d'Auschwitz i de, bàsicament, del camp d'extermini d'allà. De vegades són detalls, de vegades són trossos d'edifici i de vegades, que són imatges bastant crues, de vegades de persones cadavèriques, persones que ja estan deixant la vida, de morts escampats per tot arreu, i fins a arribar en el moment en què els soldats russos alliberen en les restes que queden de persones humanes quan aconsegueixen, quan els alemanys han marxat i uns quants desgraciats han quedat per allà escampats, no? Aleshores, aquestes imatges no és que tinguin una relació directa amb cada poema, però sí que d'alguna manera són, per, en podríem dir, és l'escenografia, no? I entre això, la música i els poemes, doncs em temo que el resultat serà una lectura bastant esgarrifosa.
Ja. Bé, que tocarà el sentiment, que és una mica el que interessa, no? Perquè justament la gent sigui conscient, del que és, o sigui, del que és el que està pujant, no? I això que comentàvem al principi del feixisme, no? Del que arriba, o on arriba, on vas a parar, no? Si continues potenciant aquest tipus
de com democràticament un individu com Hitler acaba amb el poder que acaba embogint en la gent, perquè la gent sembla que es torni boja, i aconsegueix coses tan esgarrifoses. Tots els camps d'extermini van ser prou horrorosos, però de tots, el més esgarrifós de tots és el d'Auschwitz. És una màquina muntada amb una precisió, amb una fredor, des de l'arquitectura, la composició, la manera de distribuir els barracons, o digue-n'hi el que vulguis, la vigilància, les alambrades electrificades, la màquina de matar, quan es donen compte que no n'hi ha prou, ni que en surten tants tipus de persones que ells volen i han d'eliminar en benefici de l'humanitat, que a base de trets no n'hi ha prou. I com se'ls hi acudeix les càmeres de gas i després cremar-los i totes aquestes atrocitats, no?
Llavors, a l'hora de al veure el cartell, hi apareixen tota una sèrie de persones que han col·laborat. No sé si com t'han ajudat o com han col·laborat en tot això, perquè hi ha persones, hi ha algun, fins i tot algunes entitats. Com ha sigut la...
Sí, mira, l'entitat és aquesta entitat de Sant Benet, que porten una dinàmica cultural increïble, que ens deixen el projector cada vegada que vulguem, per assajar, per d'allò, també, i porten tantes vegades deixant-nos-ho que hem dit, bueno, aquests amb un lloc preferent i amb el logo, perquè, vaja, els hi he insistit més d'una vegada que cobrin, perquè és un projector d'aquells que encara va amb bombeta, les bombetes tenen una durada limitada, dic, com a mínim, no, va, pum, ting, pum, no? ja ho tens. Aquests ha sigut per aquest motiu. La resta de persones, doncs, és des de qui ens deixa material, diguem-ne segons quin tipus de focus, perquè nosaltres, per l'espai que tenim, no podem fer servir pas focus de teatre. Hi ha altres persones, com són alguns actors i actrius, que ens han ajudat, i molt a mi, demanant-los que gravessin dos o tres poemes. Inclús algun n'ha arribat a gravar 10 o 12 o 13, no? De dir, tu aquests poemes llegeix-te'ls bé, i com els diries, no? I és curiós com amb professionals i tot donen versions tan diferents. Això et dona una pista de la feina que he tingut per dir prou, no em moc, així.
Per fer la direcció, per veure com interpretar aquests poemes.
Però de debò,
poemes, no?
que t'ajudin i et col·laborin gratuïtament, per dir-ho d'alguna manera, entremig de la feina professional que pot fer l'Anna Güell o la Rosa Renom, per dir dos casos ben concrets, el mateix Jordi Buixaderes, que ja no li poso, perquè
ja
hi surt.
Interpreta, és un
però
dels,
ell,
és un dels
però ell, en canvi, no recita cap poema. Ell fa uns apartats, unes explicacions, però li vaig dir, dic, aquest i aquest altre, medita'ls bé i grava-me'ls. I, a més, tots aquests que et dic, guardo els poemes gravats, no?
Ja. I o sigui, t'han servit per tenir una mica, per marcar les pautes a l'hora d'interpretació. Diguem que els que interpreten els poemes, són, o part del text, són el Jordi Buixaderas, l'Anna Cabeza, la Paquita Company i l'Ariadna Ventura.
Sí.
Doncs escolta, Francesc, em sembla que vaja, amb tota aquesta explicació que ens has fet, és per convidar absolutament als nostres oients a poder veure els estatges de la mort, aquest nom que ens fa posar la pell de gallina, sí, però sí, que segur sí, que sí. Almenys amb el format de poesia també té aquesta part, diguem-ne, de motiva i de sentimental per arribar en el fons del cor, que és el que i tocar a l'espectador, que és una mica i fer reflexionar, que és el que interessa sobre aquest tema. I recordem que es pot veure demà dijous demà dijous i el divendres 28 de maig a 8:45 del vespre a l'Espai Foc. Moltíssimes gràcies. A més, el dijous, o sigui demà, hi haurà també el Feliu Formosa per poder signar el llibre.
Exacte.
Oi que sí?
Sí, sí, una mica l'espectacle també s'ha muntat coincidint una mica amb la sortida del llibre i així serveix, per dir-ho d'alguna manera, com a presentació del llibre també.
Exacte. Per tant, això no es poden perdre. No sé si encara queden algunes entrades.
Per aquest dijous ja no.
Llavors,
i en queden poquetes pel divendres següent. Si d'entrada ho hem anunciat només per dues actuacions, evidentment que ens estem plantejant si serà possible poder-ho tornar a repetir. De fet, ja ens ho han demanat per alguns llocs de fora sense haver-ne vist el resultat. Ens ho pensarem bé. Pensem, com tants del món de la cultura, amb tota aquesta merda de microbis que ens envolta, hem tingut feina per arribar fins aquí. Quan no ha sigut un que ha estat tocat pel virus, doncs ha estat en quarantena, i quan no ha sigut un parent, i a veure, si és possible, ho anirem repetint. De moment només en vam anunciar dues, perquè per la duresa de l'espectacle hi ha qui ens ha criticat de dir no és el moment de fer coses d'aquestes, és el moment de fer més coses de riure i de divertir-nos. Però bé, doncs, escolta, ja vam fer lo de l'adreça desconeguda.
Inconegut, el domicili inconegut, sí.
Que ja era una que teníem prevista un any enrere i que per culpa de tot això que tothom sap, doncs es va haver d'aplaçar. Aquesta, que ja havia d'haver estat a punt molts mesos enrere, i en venen dues o tres o quatre més, de les que de moment no en dic res més, perquè encara s'està escrivint.
Perquè també dintre d'aquest cicle d'antifeixisme, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Ara m'ha picat per aquí.
Molt bé, no, i a més és molt necessari, eh?
Jo crec que sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, i això, estem al cas doncs, de totes aquestes possibles reposicions.
A vosaltres.
L'entrevista.
La sala biblioteca del Teatre del Sol és un espai molt idoni per a un espectacle que és íntim i proper com Cartes d'amor. Aquesta obra de l'autor nord-americà Albert Gurney va estar a punt de guanyar un premi Pulitzer, es presenta durant tot aquest mes de maig en format de lectura dramatitzada interpretat per Montse Martínez i Enric López. I avui en volem parlar amb la Montse, que interpreta el personatge femení de la Melissa Gardner. Bon vespre, Montse, què tal? Com estàs?
Hola, pues molt bé, molt contenta de parlar amb vosaltres.
Suposo que amb ganes de fer teatre una altra vegada, no?
Home, amb totes les ganes. De fet, aquests dies que ens hem trobat ja per assajar aquesta i tal, dèiem, oh, que guai, no? Que bé, una altra vegada es trobava a faltar molt. La veritat que sí, molt.
Perquè, de totes maneres, crec que no t'ha estat difícil de posar-te en el personatge, perquè ja de fet ja l'havies interpretat abans,
sí,
aquest personatge.
I de fet també amb l'Enric, vull dir que ell i jo, a part d'aquesta obra que també estem acostumats a treballar bastant junts, no? No ens ha costat molt, perquè ens agrada molt i com que ara ja la coneixem tant, crec que... I fixa't una cosa també, que l'altre dia parlàvem. Clar, han passat 8 o 9 anys de l'última vegada que la vam fer, no? Pues aquesta maduresa que també vas agafant, no? Inclús fent l'obra ara ho diem, hòstia, és diferent, no? És veritat que amb la maduresa...
Ens heu trobat més matisos, no?
Clar, trobem més matisos, entens més poder, que abans deies, bueno, això, no sé, i ara ho entens molt més, no?
Clar, i són personatges que a més els hi passa tota la vida, no? Perquè es veu el recorregut, no? No sé si ens pots explicar una mica com és l'obra en si, el contingut de l'obra.
Sí, mira, és una obra on són dos personatges americans, val? De dues classes socials bastant diferents, ella pertany a una rica família i tal, ell no són pobres ni molt menys ni humils, però bueno, és una classe mitja, més mitja, no? Es coneixen, van a escola junts, i bueno, sempre hi ha aquesta mena d'amistat, de petits que sí són nòvios, allò que fan. Però clar, la vida doncs, es va separant primer per les escoles, llavors per la situació, llavors ell és una persona molt, molt, molt conservadora, i ella doncs, és tot el contrari, no? Una família molt desestructurada i tal. Però no deixen mai d'escriure's, de parlar... són unes cartes i unes notes, no?, on comenten doncs, les esperances, les ambicions, els somnis, les decepcions, les victòries... Saps què vull dir-te? Vull dir, tot això, mitjan les cartes, no?, és al llarg de tota la seva vida, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, clar, passes per una mà de temes increïbles, des de que som petits, tot el tema de l'adolescència, amb el que això comporta, doncs, llavors, ja quan ens fem grans, doncs, els fills, els casaments i tot això fins al final.
No sé si llavors... explicat tota la història aquesta, que al final és una història d'amor, no?, perquè això són cartes d'amor.
Sí.
No sé si es mostra una mica com una predestinació a acabar trobant-se també els dos personatges. Els hi passa això?
Sí. Com t'ho diria, més que poder el que s'acabin trobant o no? Vull dir, a part de que també mostra, bueno, i això els americans ja ho fan, oi? Mostra molt una part social política del país i tal, no? Però parla molt dels sentiments, no? De com amb els anys, amb les coses... és molt poder té una part de sentiments molt més forta que tot l'altre, no? I jo crec que al final, bueno, sí, no? I quan és com quan llegeixes una novel·la, no? Que sempre penses, ai, a veure si acaben junts i tal i que qual. També hi és, i també hi ha moments, però bàsicament tenen vides bastant separades, eh?
Ja. Sí. I la peculiaritat aquesta de les cartes, que a més és una cosa que jo crec que no sé si està perduda del tot o està pràcticament punt de perdre's gairebé.
Sí.
L'autor suposo que va jugant, anar ensenyant com pinzellades, no?, de la vida de la... Perquè passa tota la vida dels dos personatges, però l'autor va buscant potser aquests elements, aquests moments claus, també, a l'hora d'explicar la història?
Sí, totalment. Sobretot, ella poder no tant, perquè ella, bueno, és una persona bastant, una mica a la seva bola, no?, per dir-ho d'una manera, bastant infeliç, no? No acaba de trobar mai el camí. Però, en canvi, ell sí, i marca molt, no?, el tipus d'escola, acaba sent un polític, vull dir que, saps?, fa una carrera política, i és aquí on podem veure, doncs, bueno, una mica aquestes pinzellades que dius tu, no?, de com era, com són, com anava una mica tot el tema social-polític en aquella època. Perquè, clar, la carta comença el 1936, clar, hem de pensar també que és del 1936, que són petits, i llavors això dura durant 50 anys.
Per tant, sí, fins al 1980.
Clar,
86.
Clar.
I Montse, tu que has interpretat obres en format... Perquè feu una... És lectura, no? És lectura,
sí,
realment.
Mira...
Justament, tu que has interpretat teatre de manera, sí, diguem-ne, convencional, interpretant, sí, directament i fent lectura, què t'atrau més? Què li trobes en el fet de que sigui una lectura?
És que, saps què passa? Que és molt atraient, no? A mi m'agrada molt perquè, una, tens el relax de que no has de memoritzar, d'acord? ¿Vale? Una, això és important. I dues, que, esclar, Tot el que faries amb moviments, o clar, el moviment ja sabem, no, que et salva molt de moltes coses, vull dir, un i avall i tal i qual. Clar, aquí t'has de concentrar molt, però a mi m'agrada molt aquest treball perquè no és llegir cartes, és que és interpretar cartes. Saps què vull dir-te? No és agafar el paper i dir, hola, què tal, com estàs? No, perquè cada moment té una situació, cada moment té... I això és bonic si s'interpreta, perquè si no inclús pot ser pesat, perquè llegir-ho i tal qual, entens? L'Enric i jo fem una feina aquí d'interpretar. O sigui, ens posem amb la pell dels personatges, que ja tenim l'acostum de fer-ho amb les obres més presencials, no? Et poses amb la pell de personatge, però no ens podem ni tan sols mirar, perquè representa que som... estem en dues taules diferents, vull dir que no, no? Bueno, hi ha aquesta cosa, no?, aquesta grandesa de poder interpretar només amb la veu, no?, donar vida, perquè jo crec que, clar, jo no, des de l'altra banda, no, però gent que m'ha vingut a veure diu, ostres, és que és com les ràdios, les novel·les d'abans de la ràdio i tal, no?, vull dir, perquè tu te sentes, l'escenari és molt minimalista, perquè, clar, no, només és la veu, no?, i clar, tu, jo, a través de nosaltres anar interpretant, quan ets petita, quan ets més gran, que si sí, que si no, que si vols, tu et pots anar fent, no?, una pel·lícula de com és ell, com és ella, no? Mm-hmm. Vas entrant en això. Per tant, no és una... A mi m'agrada tot. Vull dir, quan t'agrada el teatre, t'agrada tot. Però aquestes cartes en particular m'agraden molt per això. Perquè no només és una lectura, sinó que has d'entendre el personatge, entrar-hi i donar-li el to a cada carta, doncs quan estàs feliça, quan estàs no feliça, quan, saps? I té una doble feina, però que és encantadora, eh? De veritat que sí.
Doncs escolta, tal i com gaudiu vosaltres dalt de l'escenari amb l'Enric, doncs també fer gaudir el públic, que és molt important,
I
que l'obra es podrà veure doncs, fins al 30 de maig, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda.
A les 7.
De la tarda? El dissabte és a les 7?
No, el diumenge és a les 7 i el dissabte és
exacte.
A les 8.
I diumenge a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Teatre de Sol.
Ah, sí. Doncs... jo convido a tots que puguin venir perquè de veritat que és una cosa molt, molt maca,
exacte,
molt dolça i sortiran superbé del teatre, ja t'ho dic.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Montse, per atendre'ns i
molt
que continueu d'aquesta manera amb tanta empenta preparant aquesta...
Sí.
Vull dir, que reprenent el que és les actuacions teatrals.
Ah, això mateix. I tant que sí. Moltes gràcies, eh?
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al
Taló. Aquesta setmana, a la segona part del programa, toca cinema. Arriba el moment de conèixer què ens explica el nostre expert en el setè art, l'Edu Gil, en una conversa mantinguda la setmana passada amb el Marcel. Escoltem-los.
I avui dimecres ens toca recuperar la nostra secció de cinema, llums, càmera i teatre, amb el nostre expert en cinema, l'Edu Gil. Què tal? Bon vespre, Edu.
Hola, bon vespre, Marcel. Com estàs?
Bé, ara ja feia dies que no teníem secció de cinema. Volem tornar a parlar de cinema i a veure quines vinculacions té amb el teatre.
Perfecte, jo ho trobava a faltar, també.
Exacte. I de fet, han anat passant pel·lícules per la cartellera que volem anar comentant, oi que sí?
I tant. Però tot i així rescataré algunes que ja potser no hi són, però m'agradaria destacar-les.
Perfecte. De fet, tenim un top 10 avui. Us presentarem un top 10 de pel·lícules que són ara mateix actualment en cartellera o que hem tingut aquestes darreres setmanes i que, per tant, potser més endavant les podrem recuperar. I, bueno, l'Edu ens farà un petit comentari, una petita crítica, a veure en quin número les col·loques.
Vale.
N'hi han hagut de bones o no?
Sí, hi han de bones, però començaré, si vols, per les més fluixetes.
Vale. Que també les hem de tenir en compte per si les volem descartar.
Exacte, perquè les veiem a la cartellera i diguem, mira, aquesta no va parlar massa bé, però bueno, potser li donem una oportunitat.
Molt bé, perfecte. Doncs comencem amb el número 10 d'aquest top 10.
Molt bé.
Que aquí se l'endú.
Chaos Walking. Bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció que ha tingut molts problemes de producció, perquè es va començar a rodar el 2017, però, clar, és una cinta de ciència-ficció que destaca molt bé els actors principals, que són molt coneguts, que són Tom Holland i Daisy Ridley, però que la pel·lícula és bastant fluixeta. És una llàstima. Costa bastant arrencar i cap al final es precipita cap a un final bastant durant tot.
No acaba de sorprendre el final.
No, és una llàstima.
I el plantejament què tal?
El plantejament bé, la història és interessant. A mi em va agradar, es nota que ve d'un llibre, però no, però li falta una mica de ritme.
Acaba sent un bluff, no?
Sí, sí.
Planteja el tema de que es llegeixin els pensaments, no? De que es diuen en veu alta, sí, allò que passa pel cap de la gent.
I a més és un món que no hi ha dones. És un món que no hi ha dones, hi ha aquest conflicte, però just al començar apareix una, que és la protagonista, i a partir d'aquí, doncs, s'inicia la trama sobre el conflicte aquest.
Una mica muntó així, potser una mica apocalíptic.
Sí, sobretot això. Però ja dic, la trama no està malament, però després...
Potser darrerament s'ha abusat una mica, no?, també de trames apocalíptiques, no?
Total. Sí, igual que amb literatura també s'ha abusat molt, i llavors també hi ha sobreexplotació de llibres, i sobretot també sobreexplotació d'adaptacions de llibres com Divergente, Juegos del Hambre, La Quinta Ola, i tot això també ha hagut una sobreexplotació.
Doncs som-hi, el número 9.
Quatre dies.
A veure, què ens explica aquesta?
Aquesta també és un drama que tenim dos grans actrius que són Glenn Close i Mila Kunis, però que també és una llàstima perquè la trama és sobre l'addicció, és a dir, d'una filla que ha d'estar quatre dies sense drogar-se, és desintoxicar-se, per provar un nou mètode per desintoxicar-se o alguna cosa així, no sé si ho he explicat bé, però ha tocat quedar-se quatre dies a casa de la seva mare. I aquesta pel·lícula s'entén real els quatre dies a casa dels seus pares, i la mare, la Glenn Close, doncs l'ajuda. Però, sincerament, pot sonar bastant típic, i la pel·lícula ho és.
La importància, sí, dels diàlegs, i no, més enllà del tema de la desintoxicació, suposo també la relació mare-filla, no? Com
exacte,
va evolucionar.
Però acaba sent una mica monòtona. I bastant pretensiosa. És a dir, és la típica pel·li que busca destacar les dues actrius, que estan força bé, però només és això. Ja com a pel·lícula no acaba de funcionar del tot en alguns moments.
Molt bé. Doncs el número 8. Va, anem pujant de categoria.
Anem pujant, a poc a poc. Doncs el número 8, farem Relic.
Què en podem dir de Relic?
Mira, Relic realment és una cinta de terror, però aquesta sí que podríem dir alguna cosa sobre teatre. Perquè ens pots recordar per exemple, tu l'has vist, Relic,
sí,
Marcel?
Sí, Relic ens pot recordar, per exemple, algunes obres del Benet i Jornet, no tant pel gènere, no?, que aniria més per la banda del terror o la banda del...
Exacte.
Sinó més aviat per la temàtica, no?, perquè és aquesta pel·lícula que planteja el tema de l'Alzheimer i el tema de, no?, la demència senil, el tema de...
Exacte.
I com això ho viu la pròpia persona, no? La pròpia, sí, persona, sí, i la gent que té i l'entorn, no?
Exacte, perquè la pel·lícula, vulguis o no, te la venen com una de terror, però tu com a espectador, un cop la veus, un cop acabes, no et dona aquesta sensació. Sí que hi ha algun susto i tal, però realment és una pel·lícula amb missatge, que també s'està bastant clar, encara que et deixi una mica confús. En alguns aspectes.
Sí, està bé. I li donen aquest aire de terror, però realment podrien haver-ho encaminat cap a una altra banda i poder també haver funcionat, no, la pel·lícula?
Sí, suposo que com per fer drama. Algo diferent, exacte, per fer-ho algo diferent volien enfocar-ho, i sobretot, com havia tingut èxit una pel·lícula bastant semblant, però amb més terror que Hereditari, volien sobreexplotar això, aquest gènere.
Sí, sí, em recordava l'obra de teatre de dues dones que ballen del Benet i Jornet.
Ah, mira.
Molt bé, doncs el número 7, no?
Mira, tenim... És una pel·lícula que està ara a cartellera, que és d'acció, que es diu Nadie, que jo recomano, m'ho vaig passar absolutament molt bé, perquè, bueno, és una pel·lícula d'acció sense cap més pretensió, però està molt ben aconseguida. És d'un home que entra a casa seva a robar i ell no fa res. Ell protegeix la seva família, només roba, però ell no actua de cap manera violenta. Uh-huh. Doncs què passa? Doncs que a casa seva i des del seu voltant doncs critiquen una mica aquesta conducta de no violència, i llavors tot això farà que surti a la llum la persona que tenia ella dins. És a dir, ell realment, i no ens ho explica fins a determinat moment, ell realment no era una persona normal, sinó havia sigut abans un assassí. Ja no explico més, que si no encara faré spoiler, però està molt bé. La pel·lícula és divertida, les escenes estan molt ben gravades d'acció i passes un gran moment.
De fet, ara m'estava recordant, ho he pensat just ara, a l'obra de teatre de Sopar en Batalla que feien al Teatre Borràs, del Jordi Casanovas, i que primer semblava que començava com un sopar d'amics i al final acaba en una mena de batalla campal impressionant.
Doncs mira, podria mirar així.
Sí, no?
Doncs podria mirar perfectament així.
Molt bé, molt bé. Doncs passem al número 6 d'aquest top 10.
Sí, el número 6 és... Espera, ja me'n recordo ja, Marcel.
Jo ho tinc per aquí, la xuleta, Los Traductores.
Ah, això, perfecte. Mira, Los Traductores... Abans he comentat que hi havia pel·lícules que ja no estan a la cartellera. Aquesta, per desgràcia, encara ja no hi és. Però si la poguéssim rescatar, si algú la pogués rescatar quan surti alguna plataforma o la puguin trobar, jo crec que els agradarà i valdrà la pena. I és una obra que podria ser una de Jordi Galceran, rotllo Mètode del Grauhorn, perfectament. Pots recordar. A mi, de fet, m'hagués agradat que hagués tirat més cap aquí de no com el que acaba tirant. I per qui no l'ha vist i no sàpiga quina és, li explico si vol l'argument. És sobre un llibre nou d'un autor que tanca a la trilogia de llibres. I aquest nou llibre serà molt important, tindrà molt èxit, i l'editorial, per estalviar... perquè no hi hagi filtracions, doncs el que fa és convocar tots els traductors i els tanca en un búnquer. I en aquest búnquer s'acaba filtrant, tot i les mesures de seguretat, s'acaba filtrant les pàgines i hi ha una amenaça de diners. Si no es paguen, doncs es filtrarà tot el llibre.
Val.
Mm-hmm. Llavors ja està tot i tota la trama. I clar, com a obra de teatre, aquest argument serviria molt bé.
I tant, i tant, i tant. I amb una quantitat de girs, aquesta pel·lícula, impressionant.
Exacte, masses, jo crec que massa, es passa. Masses, jo crec que amb obra de teatre ho faria una mica més senzill i sobretot profunditzar més amb els personatges, perquè hi ha alguns traductors que la pel·lícula...
Passen de desapercebuts, no?
Exacte, i no tenen massa interès.
Però bueno, es van acusant els uns als altres, no? I es van formulant hipòtesis i possibilitats de tot l'entramat aquest de filtrar la novel·la com ha estat, no? Com ha passat,
total.
Com ha pogut passar. Sí, i al final sorprèn, clar, perquè després de tants giros, oi?
Exacte, bueno, és que en el mateix final, clar, et dona la volta tantes vegades que ja dius, ostres, moment, què passa aquí?
Al final ja te l'esperes, el següent gir.
Sí, ja quan hi ha tantes vegades... És que és això, és una pel·lícula que s'esforça massa en sorprendre't. Jo crec que no caldria.
Clar, en la mesura justa s'ha de fer. Sí.
Sí, jo crec que massa, abusa massa, això.
Molt bé, doncs anem al número 5.
Número 5. Aquellos que desean mi muerte.
Yep. Aquesta
de què va? Mira, aquesta que es va estrenar el divendres passat, la protagonista és l'Angelina Jolie, i és un thriller dramàtic que va de... L'Angelina Jolie és la protagonista i havia sigut bombera. Però després d'un incident bastant greu, ho va deixar i llavors, des de llavors es dedica a estar al bosc en una torre de vigilància. Està allà sola, aïllada, i des d'allà està vigilant. Però què passa? Que troba un nen de 12 anys amb sang i tal, mig ferit, i li explica que ha matat el seu pare i que els homes que han matat el seu pare volen matar amb ell. Va. I llavors tota la pel·lícula és en el bosc, des dos fugint, intentar trobar policia o algú que els cregui,
sí,
i fugint d'aquestes persones, exacte. La veritat és que està molt bé, a mi m'agrada molt, soc molt fan del director, i està francament bé, sobretot els personatges, l'odissea que tenen, la redempció que té el personatge d'Angela Jolie, jo crec que val la pena, ella està bastant bé.
Està bé, si es planteja tot en base a una persecució, no?, entre uns personatges i uns altres, i igualment la puntues bé, vol dir que els personatges estan treballats i que hi ha coses...
Molt. No, sobretot ell està bastant bé, el nen ho fa bastant, força bé. L'únic això que ja aviso que és bastant violenta. Bastant, però val la pena.
Molt bé, doncs anem al número 4.
Número 4, una joven prometedora. Suposo que molts l'hauran sentit a parlar. És una pel·lícula que ha estat també en els Oscars i que em va guanyar a millor guió. I la pel·lícula és que està bastant bé, és una sorpresa, però és evident que és una pel·li que està feta pels temps que vivim ara. I, bueno, la pel·li tracta d'una noia misteriosa de començament que el que fa és emborratxar-se a propòsit a les... bueno, fer-se...
Fingir,
no? Fer veure que està borratxa, perdó, i anar a les discoteques i per veure si els homes s'aprofiten d'ella o no. I, efectivament, sempre hi ha un que s'acaba aprofitant.
I n'abusen, no? Sí, exacte.
No és que n'abusin, sinó que al moment que estan a punt d'abusar, sense el seu consentiment del tot, ella reacciona, ella desperta i diu: "Ei, què fas?" Però ja ho fa expressament, ella.
Com una... Sí, com una mena de justiciera, no?, en aquest sentit.
Exacte. I a poc que va avançant la pel·lícula i veient el que fa, anem descobrint per què ho fa, i la veritat és que té dos giros bastant interessants. Un te l'espera, però l'altre al final, la veritat és que no, i val la pena.
Molt bé, molt bé. Doncs anem al número 3, que sí, aquestes dies 3. Són les més bones. Aviam.
Exacte. I anem al top 3. Número 3, Otra Ronda.
A veure, Otra Ronda. D'aquesta me n'has parlat molt bé.
Meravellosa. És a dir, jo crec que podríem fer perfectament una obra de teatre i quedaria superbé. Jo l'aniria a veure, de fet. Mira, t'explico de què va. No sé si algú no la coneix, però ho explico. Va de quatre professors nòrdics, amics, que en un sopar doncs comenten la teoria d'un filòsof que diu que l'ésser humà, té un dèficit d'alcohol del 0,5 de dèficit. Exacte. Llavors, volen fer un experiment d'estar aquestes de sal d'alcohol tots al mateix temps, cada dia. O sigui, per treballar, a casa, tot. I la veritat és que els hi va bé, perquè en aquell moment de les seves vides pues, no estan passant un bon moment i a tots de moment els hi dona resultats positius, fins que després, clar, comencen a pujar la tassa d'alcohol i això va pitjor. Després, clar, s'hi suma l'addicció i tot, i bueno...
I la cosa va pitjor, no?
Exacte, la cosa va pitjor, però tot i així, lo meravellós que té és que és optimista, la pel·lícula. Té un punt optimista molt xulo. La recomano.
Doncs va, anem al número 2.
Nomadland, la triomfadora dels Oscars, que potser molta gent...
I tant.
Molta gent no li cava perquè s'ha de dir que té moments lents.
T'ha d'agradar, no?
Sí, té moments lents i costa entrar-hi, però s'ha de dir que és una pel·li que està molt bé, em agrada molt, i perquè toca un tema que no s'han parlat mai, i clar, si per exemple fos un tema que ja s'ha parlat molt, doncs no caldria fer tota aquesta introducció que fa, o tan personal, o tan subjectiva. Però com que no s'ha parlat... que parla dels nòmades, el dia a dia...
Els nòmades, la soledat,
exacte.
Aquesta...
Sí, total. I jo trobo que ho fa força bé i val la pena.
Bueno, deu ser una pel·lícula de silencis, no? Bueno, és una road movie, en definitiva, que això...
Exacte,
és un tipus de gènere que t'ha d'agradar, realment, sí,
exacte.
Sí.
Exacte, sí, sí.
Amb un premi a millor pel·lícula i a millor actriu protagonista?
Millor pel·lícula, millor directora i millor actriu.
Ah, molt bé, molt bé. Triple premi.
El triple premi. I a sobre l'actriu, era productora de la pel·lícula, així que em va guanyar dos.
Doncs anem al número 1, la millor.
Número 1, la millor per mi, que ja la vaig comentar i ja porta moltes setmanes a cartellera i la torno a recomanar sempre, és El Padre. El Padre d'Anthony Hopkins, guanyador de les dos Oscars. És una pel·lícula excel·lent, que ja era obra de teatre, del mateix autor, que era Florian Zeller, i la veritat és que està molt bé.
Un altre cop parlant del tema, no?, de l'Alzheimer, de la demència.
I que ja, exacte, però aquí ho fa superbé, i a més, bueno, aquesta obra, no sé si ho recordes, però ja s'havia portat a Barcelona, es va portar fa uns 5 anyets, es va portar en el Coliseum, si no vaig errat, amb Héctor Alterio, com a protagonista, i adaptant aquesta obra de Florian Zeller. És el mateix director de la pel·lícula.
I amb un Anthony Hopkins que deu estar brillant, no?
Està espectacular. Està espectacular, es mereix els Oscars, es mereix els elogis, ho mereix tot.
Doncs també aquesta, la millor, la recomanem, no us la podeu perdre.
Exacte.
I, bueno, totes les altres que comentaves abans també tenen molt bona pinta.
Sí, 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 està molt bé.
Molt bé. Doncs deixem aquí aquest rànquing, aquest top 10 de pel·lícules, que algunes les teníem ara fins fa poc a la cartellera, d'altres les tenim encara. Aprofiteu-les, aneu al cinema. Ja sabeu que diem sempre en aquest programa que la cultura és segura. I donem les gràcies a l'Edu per fer-nos aquestes recomanacions, aquests comentaris.
Gràcies a tu, Marcel.
Vinga, doncs ens veiem a la propera secció de Llums, Càmera i Teatre.
Molt bé. Que vagi bé, Marcel.
Gràcies, bon vespre.
Adéu.
Teatre de Franc.
I amb aquesta sintonia sortim del cinema i tornem al teatre, però aquest teatre de Barcelona, a la cartellera, a fer el repàs amb la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc. Què tal, Elvira? Bon vespre, com estàs?
Hola, bon vespre. Doncs bé, bé. Anant al teatre sempre que es pot.
Aprofitant ara que tornem a la normalitat, sembla que una bastant definitiva ja, no?
Això sembla que sí, i anem recuperant els dies que hem estat sense anar-hi.
Doncs explica'ns què ens portes avui.
Mira, avui començaré per una obra de Josep Maria de Sagarra, Galatea, que s'està fent a la sala petita del TNC. Havia llegit l'obra i m'havia agradat per les referències que fa de la crueltat de la postguerra, les fugides de l'exili, la por a l'arribada de les tropes enemigues i les especulacions dels aprofitats. I de com respon una dona davant totes aquestes dificultats. Una supervivent innata. Una dona de circ, una mica estrafalària, però valenta i determinada, que en un principi, per subsistir, ha de vendre les foques que ella feia de domadora i que se les estimava com si fossin quasi persones. L'obra és un reflex de dos mons oposats. Uns personatges fantasiosos, somiadors, lluitadors i lleial contra un món ferotge, on només dominen els diners i representats per persones grolleres i sense escrúpols. Les tres ratlles de la mà de la Galatea queden truncades totes tres. Perd les estimades foques. Té un desengany de la feblesa masculina d'un empresari especulador. I al final té un ensurt amb el carnisser que li havia comprat les foques, que al cap d'un temps s'ha convertit en un home ric, però que sempre cruel i corromput, com ha estat sempre. Sense comptar amb l'estimació que li té el seu amic pallasso, que en molts casos és la seva consciència personificada. Una història de perdedors que sobreviuen davant de les dificultats, que Sagarra va voler retratar canviant radicalment el seu estil d'escriptura i que no va triomfar l'intent. I després va escriure tres obres d'aquest estil i després va tornar a escriure, diguéssim, obres més consumistes. Realment la proposta teatral no em va agradar tant com esperava. La vaig trobar freda i distant. Sobretot en l'escenografia. L'escenari, tot obert i quasi despullat, amb els mínims aplics, on les maletes són les que tenen més simbologia, i l'espai sonor com sord, com buit. I les actuacions tampoc són les millors que he vist. Desaprofitats els bons actors, com l'Anna Azcona, el Quimet Pla, l'Ernest Villegas i altres, i la protagonista, la Míriam Iscla, actuant com sempre fa, sense portar res de nou. I després la Nausica Bonin, que fa de la seva filla, encara ara mai li ha vist cap actuació que demostri que porta els gens artístics del seu pare. La protagonista, al final de l'obra, diu «Res més que una dona perduda». I jo diria «Res més que una obra perduda». Una llàstima que un text que podria fer-nos valorar el gran escriptor i traductor com era en Segarra, al meu entendre, s'hagi quedat a mitja. Estaran Cardell fins al dia 23 de maig, o sigui, fins diumenge que ve.
És una obra, és complexa, eh? És una obra difícil, eh? Perquè crec que costa arribar-la a interpretar i a muntar que correctament o que realment sigui atractiva. És complex, és una obra, és complicada, eh? Perquè tant l'anterior muntatge que es va fer al Nacional com aquest, vull dir, tots i tampoc no va tenir molt èxit en el moment de l'estrena a l'obra, vull dir, no. Que tots sempre ha costat, i és una obra molt profunda i molt interessant, però complexa de dirigir, diria jo, de muntatge.
Segurament, però quan la van estrenar era un altre contorn, un altre
exacte.
Temps.
Sí,
I ara, amb els recursos que hi ha ara, i més amb un TNC, jo penso que haguéssim pogut buscar recursos més amb més caliu, no?
Sí, sí.
Sense arribar a ser costumista, a l'obra, però posant-hi, no sé, sí. Més detalls, I més dramatisme o més intenció amb tot plegat.
Exacte.
Jo vaig trobar molt fred, de veritat. Sí, sí.
Molt bé, Elvira, i ens en portes una altra, oi, d'obra?
Sí,
també?
Em porto una altra.
Sí,
mira, Boira a les orelles, pel grup de teatre Els Pirates, a la sala que ells gestionen al Maldà. Ells expliquen la seva història real. Les actrius Laura Pau, la Lluna Pindado i l'actor Bernat Cot són amics i companys de l'Enric, l'escenògraf del grup del teatre. L'Anna Romaní és coreògrafa del grup, també de teatre, i la germana bessona de l'Enric. Els pares de l'Enric són músics. L'Enric Romaní és arquitecte. Toca el piano i altres instruments, és el coreògraf del grup, té un fill d'un any i és sord profund des del seu naixement. D'ell i de les vivències viscudes amb tot el grup parla aquesta interessant proposta teatral. En començar l'obra, les dues actrius i l'actor fan una paròdia de com el món pot mirar una persona amb una discapacitat com la sordera. Se'n riuen de tots els prejudicis que ens envolten davant de qualsevol diversitat funcional, de com l'ús de les mascaretes, ara mateix, pot tergiversar una conversa a una persona que l'ha de seguir llegint els llapis. I de mica en mica van explicant la seva relació amb el seu amic sord, que com per ells mai ha estat un impediment per comunicar-s'hi. Entre cançó i cançó interpretades en gran sincronització de gestos, els actors van explicant anècdotes, descrivint diferents estris que serveixen per sentir-hi millor o com funciona el nostre aparell auditiu. També, amb una pantalla al fons de l'espai escènic, va sortint filmacions de familiars i especialistes dedicats a la sordesa que van estar amb el protagonista des de ben petit. Però tot és explicat amb naturalitat, sense lamentar-se de res, ni tenir cap signe de compassió, sinó que tota l'obra transpua credibilitat, amistat i molta estimació. Dirigint-se al seu amic Enric, amb un somriure i cridant-lo «Enric!», al mateix temps fa donar al públic els prejudicis que tenim de com desconeixem moltes de les facetes que cada un ens fa diferents, de com hem de conviure amb aquestes divergències i com ens hem d'acceptar per conviure amb harmonia i felicitat. L'última escena, una escena sobre la paternitat, sobre el seu fill, és preciosa i molt suggeridora. Personalment, he de dir que em vaig emocionar i tot. Una obra que, com les que sempre fa i presenta en el grup dels Pirates, sense pretensions, però sabent arribar al cor entre somriures i també crítiques, eh? Molt, molt irrecomanable. Aquesta estarà fins al 20 de juny en cartell, o sigui que qui vulgui anar té temps encara d'agafar entrada.
Oportunitat, però l'espai Maldà és petit i s'omple ràpid.
Sí.
Per tant, cal afanyar-se a
agafar
les entrades. Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies per les teves recomanacions i t'esperem la setmana vinent.
A vosaltres. Adéu-siau.
Amunt al taló.
I d'aquesta manera ens acomiadem fins la setmana vinent, contents de poder ser a Ràdio Sabadell parlant de teatre i cultura a la nostra ciutat. Recordeu que podeu escoltar el programa, el podcast del web de Ràdio Sabadell i el canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Fins la setmana vinent, cuideu-vos, salut i teatre!